Les 12 i 49 minuts, continues Matí de Menorca a la COPE. Fins a la 1:30, temps ara de tertúlia, amb els tertulians habituals que ens acompanyen via telefònica. Joan León, molt bon dia.
Hola, molt bon dia
a tothom. Via telefònica també José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia. I via aquí de cos present, Antoni Febrer. Toni, molt bon dia.
Molt bon
dia.
Què
tal? Bé està. Vinga. Començava un dia més. El dia està un poc gris, Toni?
Sí, no sé si plourà o no, però està gris.
Està gris, bueno. Esperem, nosaltres hi posarem llum una estona aquí.
A veure si.
A veure si hi posen llum. Escolta, començant per temes metges. Escolta, José, tu ahir me vas dir a l'hospital han posat un sistema nou per les visites. Tu vas ser testimoni de com funcionaves, va? I me sembla que va molt bé.
Sí, molt bé, és un sistema que ja té instal·lat allà a Son Espases, a Palma. Vull dir que tu te'n vas allà, poses el DNI o tens un altre codi també que hi pots entrar, però amb el DNI no tens cap tipus de problema. I te diu la visita que tens, a la planta que has d'anar, a la sala que t'atendran i en vés de sortir allà qui cridava per el nom, fulano, sotana, tal, que... No. Allà obren... Pot passar. Sí. I, no sé, molt bé. Jo tenia dues visites i me van sortir els dos paperets donant les hores. I vaig anar allà i va anar molt bé, això és la veritat. I això que són coses d'aquestes que jo diria que són no és un problema per embuar la gent, sinó que és a l'enrevés. És ajuda'l-le. Vull dir que hi ha altres coses que són molt més complicades que un dia em podem ratllar.
De sostre, de facilitar les coses a la gent. Escolta, Joan, tu, que és de ram sanitari, si en Amancio Ortega vos regalés una màquina de remodelo, tu series des que protestes com es de Podemos o estaries encantat de la vida?
Perdona, però no tens el que més dir.
No, dic que, a veure, tu que ets de ram sanitari, si aquí on tu fas feina, Namancio Ortega, el dueño d'Inditex, de Zara, vos regalés una màquina de remodelo per tractar el càncer, vosaltres protestaríeu com es de Podemos o estaríeu encantats de la vida que vos ho regalessin?
Adam, el primer que hem de veure és que nosaltres tenim seny, no com es de Podemos, que no en tenen. I després hi ha una altra cosa. Quan una persona com Namancio Ortega dona 260 milions d'euros, siguin per desgravar o siguin per el que siguin, per favor, una persona que està donant altruísticament a una entitat, a un govern, a un estat, un 260 milions, qui és el mortal que hi ha a Espanya que paga 260 milions d'imposts? Jo me sembla que el senyor Amancio Ortega, en vez de criticar-lo perquè Podemos, haurien d'agafar punta per punta aquest senyor que no el volen condenar a la presó, que faci qualque cosa i que es tiri l'estora vermella per passar-li al senyor Amancio Ortega.
Els de Podemos diuen que el que hauria de fer el senyor Ortega és pagar els imposts que li toca. Bueno, jo vull recordar que ara els de Podemos comanden i sembla que tenen bastant bona mà amb el president perquè
pogués
fer-lo. Que baratin la llei. Si troba que han de pagar més imposts, que baratin la llei perquè ara comanda.
Que comenci per pagar el senyor Echenique i companyia, comencin a pagar els imposts ells, que no paguen, i després que exigeixin els imposts en els altres.
I en Toni, què troba d'aquesta qüestió?
Home, jo m'agradaria tornar al que hem començat, perquè, damunt del que inclús hi ha dit, jo li dono una importància, sobretot a la privacitat, en el sentit de que les persones que estan allà no tenen per a què saber...
Tothom se n'entera on vas.
On vas i quina malaltia pots tenir i poca gent que pugui tenir la seva zona. I d'aquesta manera, és una manera que es nombra a les que hi dona a la sala o la consulta i evites de dir fulano de tal, pneumonia, o un altre, va, càncer de mama.
Però punyetes
que té so. O sigui que me sembla molt bé i, a més, sembla ser que funciona d'una manera molt
fàcil
i àgil. En relació a lo de Namancio Ortega, pues, evidentment jo no tinc res que dir, perquè una persona que sigui capaç de donar 200 milions de pessetes no crec que els hagi de pagar d'impostos.
200 milions?
Digues, d'euros, vale.
D'euros.
M'imagino que poca gent a Espanya paga 200 milions d'imposts i ell ho pot fer. I a més, a part de tot això, aplicant-se normes...
Ja l'ho sé, no?
Evidentment, i aplicant la norma i la llei, que ens han donat tots, Evidentment, si aquest senyor té una desgravació per aquesta zona, està dins la norma i dins la llei i ho pot fer. Si a algú no li agrada que modifiquin la llei, exacte, i per modificar la llei que vagin en el Congrés, apliquin una proposta de llei, que la debatin i després veurem el que hi ha. Perquè sembla ser que qualcú confon determinats conceptes. I és que molts es pensen que la presidència del govern, la presidència de les Corts, o qualsevol individu pot fer el que vulgui. I no. Estem baix un estat de dret, l'imperi de la llei, i si qualcú no li agrada la llei, que faci les passes pertinents...
I si tenen majoria, que la baratin.
Per canviar-la. Per tant, jo em sembla que és una favada, ho diré d'aquesta manera, de fer una polèmica d'una cosa totalment justa, legal i altruística. I tenen que fer xapó per aquest senyor que, d'una manera molt clara, dona X milions. Inclús els adona sapiguent que la nostra sanitat és una de les millores que hi ha en el món.
Mm-hmm. Molt bé, i que ha de seguir sent de
ses millores del món. Vinga. I si la aportació seva afavoreixi que sigui millor,
que
benvingut sigui.
Joan, digues.
Jo el que voldria dir en relació amb el tema de Namans Ortega, vull dir, el tenc claríssim, i ja tant en José com en Toni com jo han dit la nostra i crec que coincidim.
No, perdó, però... jo no he dit la meva, no, de Namancio.
Ara la diràs, vinga.
Suposant
que estaràs d'acord.
No, no he dit la teua del que has dit de la situació de Son Espasa. Jo també estic d'acord amb vosaltres de que aquesta és una manera de citar, que jo no ho he vist, les citacions aquestes que diu en Toni, gràcies a Déu, no els he vist, diga, fulano de tal, això, fulano de tal, allò. No ho he vist.
Jo sí. Jo ho he vist
en silenci i adequat.
En es Mateu Orofila, a vegades sembla que és una peixatera que te crida.
Jo no ho he vist. El que sí he vist és qualque departament, perquè sí que hi he estat, amb les germanes i amb gent així que... I qualque departament, un poquet de mala cara per part de la senyora que ve, perquè ha estat senyora, és que de vegades, la senyora que ve a demanar en allò, que quan hi havia una senyora veta que li va demanar una pregunta, per més anava amb una garrossa, i li va demanar una pregunta, i va dir, vostè s'espera aquí i espera que la llamen. Però, m'entens? Aquest mal modo no els hi pot fer una persona.
Ja, molt bé.
Dir, per això, i després dic, i aquí vaig en el tema, és que quan els ordenadors i tota la electrònica no funcioni, que hi haurà un caos o vuelva usted mañana?
Bueno, esperen que funcioni. José, vinga, digues la teva sobre el que tu vulguis.
Bueno, Namancio Ortega, com he dit en això, són 280 milions que ha donat per comprar equipos de tractament contra el càncer. Vamos a veure. Si només hagués tingut jo una màquina d'aquestes que hagués estat per pagar Namancio Ortega i m'han tractat això, jo l'únic que us podria dir, no tot sol aplaudir, no? El que el faria jo és un monument d'allà on ell va néixer. Sí que té de mestre un monument d'aquest senyor. I les declaracions que ha fet aquesta Nelly Bestringe, no deu ser una filla d'aquell qui va ser d'Aliança Popular, que era un radical de dreta.
Però va fer un recorregut vital i va baratar després.
Vull dir que Morenant de Llevant a Ponent en política. Vull dir que aquí dins la mateixa família surt de
l'altre.
Aquesta senyora, el que dic, que no és un filàntropo, sinó que és una evasió fiscal. Si le importase el bienestar de los españoles, pagaría todos sus impuestos y no organizaría campañas de publicidad. No necesitamos donaciones a la carta, sino impuestos justos. Jo li demano a aquesta senyora, a Bestringe, el seu jefe, que era en Iglesias, quan va comprar sa casa, que li van donar el crèdit hipotecari a aquell, que va comprar una casa perquè ell no es tenia de moure mai de l'apartament aquell on vivia a Madrid, és raro que no donés la meitat de l'import del crèdit el regalés també a qualque ONG, no per impost, no, a ONGs que estan molt necessitades. Jo diria que això, vamos a veure, per això són una pandilla de filiseos, filibusteros, i com no vull dir el que deia en Joan León, sí, una pandilla de pirates.
Molt bé. Vinga. Tema liquidat de Amancio Ortega.
Sí, però de Bestrich, o sigui, és papà...
És papà de Bestrich.
És papà de Bestrich.
Que quan era paper era papà, ara deu ser su padre, o su progenitor.
No, però el que no pot ser és criticar a un pare...
Exacte, no té sa culpa, ni exacte. Cap dels dos té sa culpa.
Deixem-ho anar.
No, però... En Westringer, el que li ha passat ha estat al revés de Iglesias. En Westringer era un cadenero d'aquests dels nazis i de la ultradreta i s'ha passat en el socialisme. I en Iglesias ha estat al revés. Del socialisme ha passat a la casta. I ara els cadeneros d'ell.
Vinga.
Això és anècdota, vinga.
Sí, sí. Vinga, una altra qüestió. Vinga, va per tu, José. Que me diuen que Ciutadella s'ha adherit a la sindicatura de Greuges, doncs està content, no?
Bueno, sí, perquè aquesta notícia l'han tingut avui de matí, que va anar en el ple d'ahir a l'Ajuntament de la mà de Ciudadanos. Vull dir que va fer una proposta i estic molt content, m'ha pes que se va aprovar per unanimitat, de que s'adherien a la sindicatura de Greuges del Consell Insular, que aquí ja tenim Ciutadella, Sant Lluís, Es Castell, Ferreries... I ara mos queda pendent Loa, Mercadal, Migjorn i Mo. I ells ja faran el que voldran. Vull dir, com més adherits tinguem, més feina tindrem. Vull dir que d'aquesta manera podrem arribar a tenir una secretària que faci feina...
A temps parcial, a temps complert.
No res de temps parcial, sinó que faci feina a temps total per nosaltres. Que ara no tenim el lots, no tenim ni secretari en aquest moment, eh?
Bé, està. Bueno, els ajuntaments, quan una cosa no els hi ha de costar res, els ja és molt bo de fer provar les coses, eh? Vull dir, això que també que costin per bé, està, i que s'adresquin a la sindicatura.
Bueno, però bé, això de la secretaria hi ha qualcú que, sense tenir cap tipus de competències, sembla que està contratant gent de coordinadors i d'assessors, etcètera.
Sí, sí, sí.
Bé, però bueno,
deixem-ho
anar. Jo estic d'acord amb en José, i sobretot jo crec que tots els ajuntaments ajuntaments, en certa manera, els haurien d'estar adherits per crear la sindicatura de greuges a nivell insular.
Sí.
I no sols això, sinó que després a lo millor serviria per determinades disfuncions que hi ha entre els ajuntaments en determinades cosetes. I d'aquesta manera seria una manera de cohesionar tota la societat.
Molt bé. Bé, ja que Antoni ha dit això de coordinadors i tal, us explicaré un cas que m'ha passat avui de matí. Sabeu que ahir vam presentar allò de la Regió Europea de Gastronomia de l'any 22, que bueno, que hi ha un munt d'actes preparats per Menorca, serà una cosa molt bona i positiva, però el tema de la comunicació l'hauran de definar una miqueta. Resulta que jo quan, durant aquests anys passats, quan ja xerava d'aquest projecte, d'aquesta idea, jo sempre tenia un parell de contactes de persones que estan vinculades amb entitats que hi participen i sempre tot dones i tal farà bé, però en xerra de so i tot dona que sí, cap problema. Avui matí, de vegades a les 9, envio un missatge a una d'aquestes persones i em diu, no, diu, és que ara, diu, ara funcionem en sèrio, diu, i tenim un cap de comunicació. Molt bé, et posem el telèfon, passa el telèfon del cap de comunicació, envio un missatge en el cap de comunicació, el cap de comunicació que no me comunica, i el cap d'una hora em diu que no, que ell només és el responsable de les xarxes socials, que per això hi ha un coordinador, que és el que m'atendrà. Bé, res, me donen el telèfon del coordinador, que li ha costat un poc contestar-me, i li mira, dic, jo abans de les 12 hauria de saber si puc tenir qualcú que m'aixerri d'aquesta qüestió per gravar-lo abans o per tenir-lo en directe a partir de les 12:20. Bueno, a les 12 mancos un minutet, me diu que sí, que té una persona ja que m'ha dit que sí, que és una persona d'alta graduació dins les nostres institucions, i m'ha donat el seu telèfon, i però aquesta persona, quan li telefones, el telèfon es penja o es desconnecta. I res, que han fet... Telefonar una persona que sempre diu que sí, que és en José Boas, que diu, jo no tinc més permís de ningú per xerrar d'aquestes qüestions, i de sonar en xerrat. Vull dir que a vegades fan coses que quedaran molt bé, però han d'afinar una mica menys la comunicació, i perdonar que us hagi contat aquest tema intern, que potser no té interès pels oients, però que nosaltres de sol vivim quasi cada dia. Bé, José, que te sembla tu sol de la Regió Gastronòmica Europea? Bé, no?
Bueno, jo me sembla bé sempre que no sigui una espècie de Masterchef. Que si és una espècie de Masterchef, però jo ja la...
No, te puc assegurar, que segur que no.
Bueno, vamos a veure. Jo dic això, perquè l'altre dia vaig criticar el de Masterchef sense haver-ho vist i criticava per referències que havia vist per Facebook.
I ara l'has vist.
Però després, com que ho tenien gravat, el vaig veure, i a més, el que vaig dir, que el vaig criticar, i ho vaig afegir més encara amb més èmfasis, perquè verdaderament el de Masterchef és un show... és per jo un circo.
Un real.
I la veritat... I no ho puc entendre, no ho puc entendre.
Mireu, tu ho has dit, José, és un reality, és un circ. És un programa d'entreteniment. Per programes de cuina serios, hi ha Canal Cocina o altres canals que fan programes de cuina serios. Però això, jo, és que es pensi que allà sortiran plats exquisits, no, és un show.
Però qui és que s'hi afegeix? En el xou aquest. Que nada menys que hi havia més de 100 persones que anaven allà a degustar el xou aquest que tu dius. Hi havia uns restauradors que van fer el xou aquest perquè van proposar els plats que tenien de fer i els plats que van proposar jo, verdaderament, menorquins, no vaig veure més que un, que eren sopes de partera. Vull dir que tota aquesta història, jo me sembla que hauríem d'haver fet molt més de punteria. I la maionesa, i repetia la maionesa. N'hi havia un que deia maonesa, la maionesa, i l'altre va la maionesa. Vull dir que aquí hi ha molt de plats menorquins, com poden ser les obregínies rellenes, sol i aigua, la caldereta, vull dir, els calamars rellenos. Vull dir, no ho sé, m'assembla que aquest...
Tu ets hi pots proposar en els concursos que facin les obregínies plenes o els calamars rellenos, però després ells es poden fer de la manera que volen perquè no saben com s'han de fer.
Però proposeu, perquè jo m'expliqué el que van fer.
Bé, però l'important és que van sortir unes imatges precioses de l'Atzareta de Menorca, d'Esport de Mont, de Cala Mitjana, de Ferreries, això...
Però això només és d'això passa màquina i les imatges ja hi són.
Bueno, però...
Això només és d'això passa màquina.
Però van tenir un share, que diuen, de més del 20% d'audiència. 2.100.000 persones van veure Menorca, les imatges de Menorca. Es menjar a la gent de fora, tant li és igual que nosaltres quan veiem un programa que fan a Astúries, jo que sé si ho fan bé en Atzobal o no sé què. Jo no ho sé, però veuré les imatges d'Astúries i ja està. No, tampoc no...
Així vau veure la primera part de Masterchef.
La primera i la segona?
No, però no, jo quan vaig veure la primera me'n vaig del llit, perquè dic, ara sortirà Menorca.
Molt bé, Toni.
Dic, ho fer punyotes. Però quan vaig veure una victòria que era Abril, que feia aquella hamburguesa i tot això que picada en sa mà. Bueno, bé, allò, com deies, és un show, és un reality show, però que té una audiència, perdona, que té una audiència grossa, i sobretot hi ha un negoci d'aquells tres o quatre tios i després van en un llibre i tal i qual. Bé, tot això entra dins el show. Ara, el que ha dit en Miguel Ángel és l'important per això. O sigui, l'important va ser la promoció indirectament o a tope, que van fer de Menorca des d'un punt de vista de turista, sí, sí. Turístic.
Les imatges fantàstiques.
I, sobretot, les imatges que va sortir d'Esport de Moda, l'Atzareta, de Cala Mitjana, de lo que fos. Això és lo important. Ara bé...
Només n'hi va haver una persona que li van demanar a veure què opinava del plat i li va llevar sa paraula perquè aquella no sabia que havia de dir que havia estat dolent. I un altre conegut nostre, que també hi era, que és tertulià nostre, que també li va fer unes declaracions que no el van voler publicar, les declaracions que va fer.
Perquè no hi cap tot.
Jo un comentari que em van dir és que no sabien ni fregir un ou.
Molt bé. Joan, vinga, digues.
Jo a l'Utrias de tot això és que encara n'hi hagi que vulguin dir que això és una promoció gratuïta. I de gratuïta no té res.
No era ben bé gratuïta. No era gratuïta.
Clar que no és gratuït. No hi ha res gratuït.
Entitats, els hi haurà costat un bon doblers. És que Menorca surti.
Bé, però no deixa de fer.
Fins és mal menor, ja està bé que aquest programa arriba a molta gent.
Molt bé,
bueno, això està clar. Això està clar.
Vinga, una cosa. A nosaltres no ens tocarà, afortunadament, m'assembla, el fet que d'aquí un any o dos, o no sé, estan estudiant d'estimar que paguem per emprar les carreteres. De moment diuen les autovies, cosa que ja fan a molts països d'Europa, que si vas com a turista amb el cotxe, te foten un adhesiu i has de pagar un impost per transitar per aquell país. A Espanya no ho feim, això. Abans hi havia autopistes de peatge, ets assumides al govern, però, clar, el manteniment l'haurà de pagar qualcú. I qui el paga? Doncs els ciutadans. Què vols semblar a vosaltres aquesta idea, Joan?
Jo m'assembla i sempre me reivindicaré en que nosaltres no rall com a país, perquè Espanya empren l'AVE, empren autopistes i autovies i empren mil coses que nosaltres no tenim. Nosaltres no podem triar. en quin aeroport podem anar a agafar un avió, perquè només en tenim un. Nosaltres no podem triar amb a quin barco podem anar. Si hem d'anar a València, amb on hem d'anar a Mó, un diumenge cap vespre, uh-huh. I si hem d'anar a Barcelona, sempre tenim aquella diversitat, que podem anar a Ciutadella o a Mó. Però a altres puestos, a autovia no en podem tenir, a autopista tampoc. No podem tenir un AVE, ni podem tenir ni tan siquiera un tren borreguero. Sin embargo, amb els nostres imposts, els apagueu. I jo crec que hauríem de tenir una compensació a tot això. I ara que mos diguin que si nosaltres hem d'anar amb el cotxe, com jo, el dia que me'n vagi ara de vacacions, me'n tenc que anar amb el cotxe i tenc que emprar l'autovia i resulta que m'han de fiblar, doncs yeah. Pues, apaga i vamonos.
Joan, una cosa, amb els imports nostres i amb els dels altres, mos paguen el descompte de resident en altres, això també ho tenim en compte.
Sí, sí, sí. El descompte de resident, que més de dues vegades, el descompte aquest de resident, quan te l'han aplicat, no apliquen el 75%. Perquè jo el 75% no ho veig per un món.
Ja. Yeah.
O jo, o el mestre meu de matemàtiques es va equivocar.
José, què t'ha semblat el tema?
Molt bona, Joan. Aquí jo el que tinc ben clar és una cosa, que el que m'empipa més és que van llevar el tema de pagar per les
peatges, sí, sí.
El van llevar. I quan ho van llevar, què fa, això d'any? No fa molt d'any, no, que ho van llevar, massa,
no?
I per què ho tornen a posar? Perquè els hi fa falta recaudar molt d'impost per pagar en tot el que Sánchez s'ha compromès a donar per sanitat, per social, pel que sigui. Vull dir, aquí el tema aquest de les autovies, jo crec que és un verdader desgavell. I jo sempre he reivindicat per Menorca no una autovia, sinó un desdoblament com teniu a Ciutadella, tot al rededor, i com hi ha a Mó quan arribava a Mó, també.
Perdó.
Vull dir, un desdoblament, dos carrils per amunt i dos per avall, amb una mediana enmig. Això no és autovia, i això no seria de pago, supòs. Només que s'entamessin a Madrid, que ja fèiem això, ja també ho posarien en marxa, perquè també tinguessin de pagar, perquè és molt important un desdoblament, sobretot a la zona de Ciutadella, Ferreries, perquè un dia que hi ha un accident allà, senyores, Ciutadella queda aïllat.
Yeah.
És una vergonya que tinguem aquesta mentalitat encara que estem en contra de desdoblament.
Jo suposo que a nivell popular queda molt guapo, s'ha dit, s'estat recupera la concessió de les autopistes, de les punyeteres empreses privades que es fan riques i tal, ara serà gratis per ciutadans, però clar, la cara bé no la coneixíem, que ara mos tocarà a nosaltres pagar, tant si l'emprant com no, l'autopista. Toni?
Ah, evidentment. O sigui, aquí les coses no són tan senzilles. O sigui, quan l'Estat va recuperar les autovies, les carreteres, les autopistes, aquestes van començar a ser de franc i no es pagava peatge. Ara bé, el manteniment ha de sortir de l'erario públic, com diem, i l'erario públic se nutre de los impuestos. I de los impuestos hi ha qualcú que diu que qui contamina paga i qui l'empre paga. Per tant, aquí el que passa és que, vist la recuperació econòmica, jo puc entendre que el sector transport ara sí que tingui que dir qualque cosa. Per tant, en el concepte de peatge per determinat tipus de transport, evidentment, hi ha d'haver qualque clàusula que ha de minvar el gasto que pugui tenir en tot el que està passant. Això és una cosa. L'altra cosa, és evident que els impostos són necessaris, els gastos que tenim són moltíssims. Pensau en la pandèmia que encara no ha acabat i que encara pot tornar a rebrotar, perquè ahir concretament, ja valga la redundància, a Eivissa ja estan a 160, mentre nosaltres estàvem a 23 o 24. Però això no vol dir que aquí no puguem tenir un rebrot important i tornar a confinar o passar pena. I tot això implica que tota la maquinària que s'ha fet en favor de la petita i mitjana empresa, de les altres empreses i dels obrers, surten on de sortir dels fons europeus. I aquests fons europeus, mos agradi o no mos agradi, ens han de tornar. I per tornar no té que fer res més que hi ha d'haver una puja d'impots. Basta vosaltres, i tal vegada jo ara m'apàs, però basta que digueu a qualque súper i veureu com ja les coses han pujat i no poc.
perquè es transporta les matèries primeres, ha pujat una barbaritat, és el que van moltes cases ara, saps quin tipus de matèries, que me contaven que les empreses de lloguer de cotxes, o algunes empreses de lloguer de cotxes, no sé si en José que m'ho contava o qui m'ho contava, que enguany no vendran cotxes, que això que fan de vendre'ls de segona mà, perquè no, hi ha previsió de que les fàbriques de cotxes no puguin servir les flotes de cotxes que les empreses de lloguer solen comprar cada any i que després solen vendre com a cotxes de segona mà, perquè no tenen...
És que no en tenen.
I si damunt de tot això hi afegim la crisi energètica que hi ha, que resulta que tot passa per l'electricitat. I si no derrallem de l'electricitat, derrallem de font d'energia. I tant me'n fot el petroli com el gas com l'electricitat. Per tant, tot el que representa la producció de matèria i de consum ha de repercutir damunt el preu. I això vol dir que o hem de canviar part de la nostra mentalitat o hem de començar a fer una economia, no diríem... De
subsistència.
De subsistència.
No tant.
Mira, no tant, però sí que hi ha...
La mentalitat la tenim canviada, Toni.
Vale.
No me venguis ara amb el tema del País de les Meravelles. Vull dir, la mentalitat...
No, precisament, no és la Meravella.
Sí, senyor. A que meva, sobretot, la tenim canviada. Si hem de posar la cosa en marxa de l'elèctric a les 12 del vespre, els fins de setmana, dissabte i diumenge, que són més barats. Vull dir, ho fem, d'això ja no pots fer millor. Però el que deies tu de transports, s'incrementaran els gastos de transports amb tots els productes aquests.
Clar,
que tu te'n vas en els súpers, jo solem anar a botiguetes, solem anar més a botiguetes que a súpers. Vull dir, tu te'n vas en els súpers i trobaràs s'increment, perquè el súper aquest té de tenir l'electricitat sempre en marxa, tot el que hi ha d'electricitat,
tot
ho té en marxa. I al final, qui ho paga? Nosaltres, els que anem a peu, perquè som els que ens estrenyen el cinturó. No s'estrenyen el cinturó les administracions, no? Perquè ara ens pot dir una cosa. Ara resulta que tenim un problema, que resulta que ara el Consell Insular convoca tres auxiliars administratius una oferta del SOIP per entrar al Consell Insular. Vosaltres creus que és ben necessari més administratius en el Consell Insular,
A lo millor sí, perquè a vegades ens queixem que els tràmits van lentos i sempre dèiem que posin més personal, no sé.
Vamos a veure si tu, clar, te'n vas allà i tens cita prèvia, no tenen a ningú, i tu en aquell moment no te tenen, encara que no hi hagi ningú i no tinguis cita prèvia. Això, per això, és un mal endèmic que hi ha. Hauríem de llevar el tema de la cita prèvia.
Ho han demanat,
ho
han demanat fa 3 setmanes ja. Cada setmana ho demanem.
Sabeu quantes persones s'han presentat per anar a la convocatòria per 3 auxiliars administratius? Com si fos, per exemple, un fuster o la formació professional.
No
com aquella persona s'han presentat aquí?
Acabar a 30.
Més amunt, més. Joan, quantes trobes?
Joan.
Bé, som aquí.
Quantes persones trobes que s'han presentat en aquest concurs per 3 administratius en el Consell Insular?
Un centenar.
Fred.
En Joan és extremat.
Ara faig més igual que jo, sé més que tu.
Però no sé més que tu.
Jo ara m'arregia per una cosa, perquè no fa gaire setmanes que es van presentar 2.600, troc que eren places de Guàrdia Civil, i s'hi van presentar a tot Espanya, agafeu-vos fort, 28.000 persones.
Sí, i mira, aquí per 3 places se n'han presentat 200 i picos, va, José?
Sí,
i
200 i algú busques.
Sí, molt bé. Una cosa curiosa, a veure què trobeu, no sé si mereixerà molt de comentari. El Premi Planeta el van convocar i el van fallar la setmana passada, i resulta que va guanyar
un
llibre que va guanyar, era Carmen Mola. I resulta que una llibreria especialitzada en literatura femenina, quan va saber que eren 3 homes, va llevar el llibre del seu catàleg. Bé, no sé si és per riure o per...
No, jo crec que és per riure.
Sí, molt bé. Ja està.
Sí, jo ni per riure ni per comentar.
Fantàstic.
No, jo vull comentar una
cosa. Vinga, va, que tu tresques molt i saps moltes coses.
No. O sigui, en el diari d'avui, quan te l'he comprat, resulta que... no cap d'entendre, bueno, sí que ho puc entendre, que l'aigua potable arribi a la meitat del poble de Mó després de 30 anys. Això, home, crida molt l'atenció. del poble de Mó, en 30 anys no tingui aigua potable per com a conseqüència de nitrats, evidentment, és un poc greu. I que hagin volgut d'estar 30 anys per això, també. Ara, la notícia és que ha donat aigua bona a una part de la ciutat, també és positiu. I l'altra cosa que també m'ha cridat molt l'atenció i a la valguda de llegir és que el GOP ha recorregut 3 llicències d'obres a Calallonga, ni que fos el consorci de les il·legalitats. Però me preocupa perquè si això es deva i guanyessin, crec
quantes
que,
cases hi ha allà que
estan
igual.
Crec que seria un problema que inclús per l'Ajuntament hauria
prevaricat,
en el sentit de que hauria donat unes llicències que en volen donar, sapiguent que incompleix una llei o una norma. Quan t'he vist, després, que feia referència, perdó, a clavegueram, home, després he començat a posar un interrogant perquè no crec que incompleixin la llei, sinó que ho deu donar com a conseqüència d'una possibilitat normativa que encara tenen permís. Ara això vol dir que han de posar fil a la agulla, com sempre deim, perquè dotar de clavegueram que funcioni i evitar les contaminacions dels aqüífers.
Pel tema de l'aigua, espera, Joan, després vindré amb tu. José, tu com a corresponsal de COPE Amó i que veus aigua, no sé si et deixat o no, què trobes d'aquesta notícia?
Bueno, jo crec que això dels 30 anys és exagerat, perquè en nosaltres sí que me'n venen record que el febrer del 2017 van rebre un escrit de l'alcaldessa d'Amó, que era la Conxa Joanola, qui mos deia que no podien beure aigua perquè no era potable. Vull dir, això era una cosa que ho remarcava molt bé, jo tinc escrit aquí davant jo, i no és el moment ara de tot llegir-lo tot, però mos van dir que el 2017 que no beguessin aigua perquè no era potable. Però el que sí que mos pot dir és que m'ho han cobrat sempre, des de que fa 30 anys, com si fos potable. I això és de vergonya. I ara, en aquests moments, la planta aquesta de desnitrificadora l'ha posada en marxa i només arribarà un poc més de la meitat de Mó. El resto hauran d'esperar el resultat de 2 nous pous, perquè si no és malament. Diu perquè totes les captacions siguin superant el nivell màxim de nitratos. Aquí, si no era potable, el que tenien d'haver fet era de ballar el preu i que el ciutadà s'espavilés i comprés aigua, posés unes mossis o tingués un descalcificador, com tenim nosaltres. Però han pagat, com si fos a preu d'aquest de potable.
Aquí no hi ha res que no balli.
Això sí que és per un dels espels, la veritat i és doble.
Joan, tema de saigo, tema del GOP, el que vulguis.
Jo, en José, m'ha calcigat la pregunta que jo li volia fer. Ell ja m'ha posat la pregunta i la resposta. Jo li volia demanar que si l'havien cobrat com a bona, el manco, que haguessin donat un bono per anar al súper a comprar una garrafeta d'aigua.
Però
en José ja m'ho
ha contestat. Bueno,
el que jo li volia demanar.
Home, des d'una política...
En quant a lo del GOP, perdoneu, en quant a lo del GOP, primer dir que m'estranya que per mo el GOP remugui de qualque cosa. I dit això, després de ser riada sarcàstica, dit això, si clar que incompleix la normativa, si no hi ha clavegueram, no es pot donar una llicència d'obres a ningú, ni a Cala Llonga, ni a Cala Dó.
Salvo el que explicita l'Ajuntament de Mó, que hi havia una transitòria que permetia que durant 2 anys ho poguessin fer, i en base a això els hi donen. Per tant, alerta en fer asseveracions tan estrictes.
Bueno, tan estrictes no. Si tu no tens un clavegueram, una infraestructura, per fer una urbanització, entre cometes...
Totes les urbanitzacions pràcticament han començat sense clavegueram.
Bon, en general, el GOP sol fer a vegades les denúncies... Sol afina bastant.
Això no vull dir que no.
S'ho estudia molt abans de fer pública una denúncia al GOP.
Aquí la problemàtica per jo és que tenim una zona, que és a l'altra banda, mm-hmm. que per jo és la zona més cara, és la més cara de totes, mm-hmm. de molt.
Sí, sí.
Vull dir que si tu tens una casa per vendre, l'altre dia me van dir que s'havia venut una casa, que es té a tocar la mà, que havien pagat més de 3 milions d'euros.
Yeah.
Una casa, una caseta, no era una mansió, no, eh?
Un que ens podia pagar, eh?
Sí, que ens podia pagar perquè un capritxós, no, sí, la veritat. Sí, ja. Però des de la base fins a Callonga no hi ha ni clavegueram ni hi ha aigua potable. Vull dir que no hi ha canalitzacions de res. Vull dir que aquí no s'haguessin pogut autoritzar cap obra que s'havia presentat. Molt d'any. No,
tota
però cada dia, cada dos per tres, n'hi ha de noves, eh?
Tota una vida.
Mos en recordeu, i aquí la còpia ho van denunciar,
a Cala Llonga,
que se va autoritzar i no van complir el que era la normativa de l'autorització, que era l'altura i l'anxura. Ho van denunciar, l'Ajuntament va intentar aturar-ho, i al final, a través d'aquí, en Miquel Mapès, que hi era ja aquí a la còpia, te'n recordes, Miquel, que en els vesins de Cala Llonga els van dir no atureu, tireu per endavant, perquè això, amb bones paraules, no ho aconseguireu. Al final, com va acabar? Ho van tirar baix.
Molt bé.
Ho van tirar baix i ara torna a haver un projecte, però un projecte molt més amb seny, que suposa que tirarà endavant, perquè amb una experiència tan negativa com aquella, no crec que se repeteix.
Mireu, abans, Antoni, que lo descobri que n'haguéssim alerta perquè no ha acabat, ahir es detectaven, coneixien que hi havia dos casos nous i avui n'hi ha dos més. En aquestes darreres 24 hores, Salut ha confirmat dos casos nous aquí a Menorca i també el que és l'Ipsalud de Balears ara treu morts des més d'agost. Ja ho va fer fa un parell de dies, que va donar un nombre de morts endarrerit i ara n'afegeix 6 més ocorregudes el mes d'agost. Una cosa que sorprèn que, escoltes, les estadístiques, els nombres...
Sempre estic d'acord amb Antoni en el que ha dit ell. Primer ets la salut i després ets l'economia. Mm-hmm. Antoni ho ha dit per repetir moltes vegades i jo m'ho estic d'acord. La prudència que hem de tenir, jo quan me'n vaig per Dismó, m'ho dic amb el cor en sa mà, duc sa mascareta posada, encara que no tingui cap obligació, perquè m'estic més anar tapat, sap la veritat. I aquí veus molta de gent que això s'ho passa per forro de...
No sols és important la mascareta, perquè també ajudarà a que no hi hagi tant de grip. Però per això hi ha una cosa important, i és que les mesures profilàctiques, diguéssim, en contra del coronavirus, les han de mantenir. Perquè en el cas de Menorca, jo crec que és una illa més petita i més controlable, la incidència no pujarà molt. Però si ens despistam i pensam que el tenim superat, anem equivocats.
Un pot pensar que si durant l'estiu en la quantitat de gent que hem estat aquí a Menorca la incidència s'ha mantingut, que ara que són menys ha d'anar millor.
Ha d'anar millor. I a més, si la gent encara n'hi ha qualcú que no s'ha vacunat, recomano que se vacunin, i ara que se vacunin de les dues, una a la dreta i una a l'esquerra. L'esquerra per el grip i la dreta per el Covid.
O al revés. No,
no, perquè jo ho dic a la revés, que algú pensarà que ja hi fos la sopeta política.
Joan.
Jo estic d'acord amb la vacuna, el que amb Antoni no puc estar d'acord en la dreta ni en l'esquerra, perquè...
És impossible que estigueu d'acord.
Nosaltres dos no ens podem posar d'acord amb això.
Que això podria ser una vacunació política. Però sí que estic d'acord amb Antoni i amb en José, que també està tocat de dalt, que hi ha que posar-se la mascareta a tots els puestos possibles que siguin fora de Catalunya, posar-se la mascareta. Jo només me la llet, mireu, per anar a fer el cafè, quan m'estic beguent el cafè. I una volta m'he begut el cafè, me la torno a posar. Uh-huh. Perquè, la veritat, no vull ni que me contagiïn, ni contagiar ningú.
Yeah.
Perquè el que es té libre de pecado, que tira la primera pia.
Per això de les mascaretes, hi ha hagut reclamacions a tot Espanya de pares que volen que els fills no duguin mascareta en el pati si no fan activitats regulades, com esport o tot això. Madrid va dir que llevaria les mascaretes a les escoles i ara ha sortit Sanitat que no. Suposo que serà l'estat central qui dirà si a les escoles poden dur mascaretes o no.
Bueno, la governança França.
Sí, però co-governes, però tu prens una decisió i els altres diuen que no. Bé, res. Tenim només un minut per acabar. Si voleu dir cosa en 20 segons per home...
Jo només diré una cosa i ho deixaré manar.
Vinga,
que pensin a cap pare que la major incidència de gent a pediatria quan comencen l'escola o durant l'escola o durant el curs escolar és es manos, pies, boca i totes les compartides de besitos i abraços i baves i mocs i cosetes que inevitablement a l'escola no es poden evitar. I això, que vagin alerta, sobretot que protegeixin els seus fills, serà protegir-los d'una bona consell.
I també, que amb aquest consell ben carregat de seny d'en Joan León, acabam el matí de Menorca per avui. José, gràcies, bon dia, fins. Sona molt bé, avui, separat una boca que tens, sona molt bé.
Bon dia, avui ha sonat bé, eh?
No, i sona sempre bé, però avui sona diferent, sona millor. Vinga. Toni, gràcies, bon dia.
Bon dia,
Joan. I Joan, molt bon dia, adéu. Bon dia.